A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Efectivament, esteu escoltant aquest espai que us oferim setmanalment i a aquesta hora a la sintonia de Ràdio La Franca per parlar-vos de literatura infantil o juvenil i sempre des de la perspectiva d'un autor o autora parlant d'un dels seus llibres. Avui, concretament, parlarem amb la Cristina Serret, que és autora d'un llibre que es titula La primera astronauta. Cristina, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio La Franca. Un llibre que té... Bé, de fet, ja vam estar parlant la setmana passada d'un altre llibre d'aquesta mateixa col·lecció, dels llibres del Petit Sapiens, i són llibres que tenen una edició molt acurada, a més, d'un tamany important, són àlbums il·lustrats, gairebé podríem dir, no?
Sí.
I en aquest cas, però parlant-nos sempre d'històries, de personatges, de biografies, i... El que ens sorprèn, Cristina, i això potser ens ho hauràs d'explicar tu pròpiament, és el personatge que li dediques tu aquest llibre. Perquè de personatges històrics n'hi ha moltíssims, i de personatges femenins també. Però, clar, la primera astronauta, la veritat és que si algú es pregunta qui va ser la primera astronauta, fins que no ens diguis tu el nom, segurament no el recordarem.
És cert, això. I mira, t'explicaré una anècdota. Aquest llibre l'he estat presentant en diverses llibreries, a Barcelona i a Tarragona i de per aquí, i en l'última que vaig anar, una nena, després de conèixer la història del Valentina, em va dir, ostres, és més famosa la gossa Laika que la Valentina Tereshkova. I tots els adults que estàvem allà em van dir, té raó. És a dir, tots sabem qui és la gossa Laika, tots els nens, absolutament tots els nens, o gairebé tots, saben qui és la gossa Laika, i molt pocs saben que la primera dona que va anar a l'espai era una dona que es deia Valentina Tereshkova. Per tant, em sembla molt, molt encertada l'elecció del personatge, que no el vaig triar, me'l vaig donar al Petit Sapiens, i ha sigut apassionant descobrir-lo, no només descobrir el personatge, sinó explicar la seva història, perquè estic veient això, m'estic trobant amb això, que és una història molt poc coneguda.
És molt fort, eh? Això passa també, podríem dir, que en el col·lectiu femení en general. Si sempre que ens pregunten per alguna... un pintor o pintora, sempre ens venen 10 noms de pintors masculins i ens costa trobar els femenins. I hi són, però ens costa trobar-los, no?
Bueno, jo penso que estem afortunadament, estem vivint en una època, en els últims anys, en què s'està fent una feina molt important de visibilitzar totes aquestes dones que han fet història i que perquè doncs, hi havia homes en paral·lel que havien fet coses similars havien quedat bastant passades, bueno, una mica ocultes, no? I penso que ara hi ha una certa tendència a visibilitzar-les i que és molt interessant que ho fem entre tots, clar.
I tant que sí. I avui tu ens expliques la història d'aquesta Valentina Tereshkova, que va ser la primera dona que va anar a l'espai, per entendre'ns.
Exacte. La història de la Valentina s'emmarca en la Guerra Freda soviètica-americana, en la cursa espacial, en la qual els dos països competien per enviar trastos, aparells, persones, animals a l'espai. No? La conquesta de l'espai es va plantejar com una fita en aquesta cursa. I els soviètics van ser els primers que van decidir enviar una dona, i la Valentina Tereshkova va ser la primera dona que va orbitar al voltant de la Terra, és a dir, va donar voltes al voltant de la Terra, que avui em sembla com poca cosa, però en aquell moment va ser excepcional. I més, si mirem els recursos que van fer servir, com era la seva nau, era tot molt precari, va ser molt valenta de decidir que ella ho faria.
I també una mica com ara parlàvem, de que ens costa recordar personatges femenins, també, si parlem de la lluita per l'espai, a vegades ens costa recordar personatges soviètics o russos, per entendre'ns, no? Dóna la sensació que els Estats Units i la NASA sempre han estat al capdavant de tot i no sempre ha estat així.
Exacte. El que passa que la NASA el que va fer va ser aconseguir la gran fita de l'exploració espacial en el seu moment, que va ser portar un home a la Lluna. I llavors això sembla que va eclipsar tot el que hi va haver al darrere. I una de les coses xules d'aquest llibre, que per mi ho ha sigut, perquè també he hagut de buscar, rebuscar, investigar, reescriure la història, que per mi era poc coneguda, abans de l'arribada de l'home a la Lluna hi va haver molt treball, molts homes que van anar a l'espai, que s'hi van deixar la vida, i molta feina feta pels soviètics. És a dir, quan els americans van arribar a la Lluna, els soviètics havien fet moltes passes, anaven un pèl per davant fins i tot, en aquesta cursa espacial respecte als americans.
I explica'ns... Bé, hem de dir que el llibre, com ja vam comentar la setmana passada, en aquell cas era un rei català com és en Jaume I, doncs també en aquest cas el llibre està estructurat, podríem dir, d'una forma similar, és a dir, que se'ns presenta no una biografia clàssica, no és un llibre que recollim la biografia des de que va néixer fins que es mor d'una forma clàssica, sinó que se'ns van donant detalls, no només del personatge, de la persona en aquest cas, sinó també del tema per la qual ella ha estat coneguda o ha estat famosa, no? I això em sembla molt interessant, molt ben acompanyat gràficament, a més, eh?
Sí, estic molt contenta perquè la il·lustradora que m'ha acompanyat en aquesta aventura, l'Eleonora, ha fet una feina xulíssima. És un llibre molt visual. Evidentment, l'espai és un tema que entra molt pels ulls, és a dir, el planeta, les estrelles, els coets, els astronautes, ve molt de gust, i les pàgines, les il·lustracions són molt grans i de seguida et criden l'atenció. I l'encert de la col·lecció, jo penso, és aquesta que deies tu, no? És un llibre que pots obrir en qualsevol moment, qualsevol pàgina, i aprendre coses, i no cal que la llegis tota seguida, perquè de fet hi ha moltíssima informació, no? Els nens que l'estan llegint m'ensenyen, cada nit llegeix un trosset, i aquesta és la idea, no? És anar agafant cosetes i anar avançant en el llibre, però de forma, doncs, com el que et vingui més de gust.
Mm-hmm. Veiem, per exemple, també el desplegament o el desplegable amb dues pàgines del sistema solar, ben explicat, mai més ben dit, i també de tant en tant un petit requadre on de forma, no diríem que anecdòtica, sinó assenyalant un tema en concret, se'ns apunta preguntes que ens podíem fer, per exemple, les distàncies, no?, que hi ha entre els astres, o una que ara potser més que mai em sembla molt oportuna, perquè tu ens recordaves aquesta lluita que hi havia en la Guerra Freda entre els Estats Units i la URSS, l'antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, diguem-ne Rússia, avui en dia, i avui estem també immersos en una guerra, en aquest cas de Rússia amb Ucraïna, però que ens recorda aquesta tibantor que hi ha entre els Estats Units i Rússia. I hi ha un d'aquests requadres amb la pregunta què era la Unió Soviètica?
Mira, has ficat el dit a la llaga, perquè aquest justament va ser el requadre que em va ser més complicat d'escriure, perquè si jo et pregunto tu què és la Unió Soviètica, segurament m'ho sabràs explicar, però si l'haguessis d'explicar a un nen amb quatre línies, té molta dificultat, perquè has d'explicar conceptes geogràfics, conceptes polítics, i bueno, va ser un exercici interessant a mi com a periodista, doncs em va costar una mica. El tema, clar, és molt oportú. Jo en les presentacions també explico que després d'aquesta cursa espacial va arribar un moment que soviètics i americans van decidir deixar de competir i començar a cooperar, no? I llavors us explico l'existència de l'Estació Espacial Internacional com a exemple de cooperació internacional. I justament en aquest moment, en què americans i russos també estan així en plena guerra, mig freda, diguéssim, una mica calenta, l'Estació Espacial Internacional està sent un exemple de cooperació, no? En què hi tenim astronautes russos i astronautes americans, i allà dalt hi ha pau, no? I això també és un exemple xulo que ens permet parlar, no?, arran del llibre.
Mira, ara que ho dius, potser no estaria de més, no?, que algun mitjà de comunicació de baix general es fixés en l'estació i muntés una tertúlia, una taula rodona amb els astronautes que estan allà vivint, perquè segurament potser ens donarien detalls que ens permetrien rebaixar el to, com tu deies, molt calent que tenim aquí a la Terra,
Exacte. És evident que allà dalt no pots fer altra cosa que cooperar. És a dir, estàs penjat a dalt de l'espai en un laboratori immens i no pots fer altra cosa. I entenc, a més, llegir l'altre dia, em sembla. Els astronautes abans de pujar-hi es coneixen, col·laboren, és a dir, no arriben allà sense a peu fred, diguéssim. I és evident que han de cooperar. Després és una altra cosa el que passi per aquí baix, no? Que si els governs decideixen que doncs, no han de ser amics, però allà dalt, sí, és un exemple. Jo crec que sí, se'n podria posar com a exemple.
I, de fet, si abans parlava d'un desplegable de dues pàgines que ens mostra el sistema solar molt ben explicat, encara més ben explicat i encara més desplegable, perquè és a quatre pàgines, per entendre'ns, el que hi ha enmig del llibre que ens mostra l'Estació Espacial Internacional, no? I ens explica moltes coses interessants d'aquesta estació espacial. Coses a vegades curioses, com, per exemple, a l'hora d'anar a dormir, com s'ho fan, o què mengen, no? Què es menja en aquesta estació, no?
Sí, aquesta pàgina és de les que criden més l'atenció als nens. De fet, jo crec que l'Estació Espacial Internacional es mereixeria un llibre per si sola, perquè tot el que passa allà és com un univers diferent. la part bona d'això és que ho sabem molt el que passa allà, perquè, evidentment, ara amb la tecnologia hi ha molts cosmonautes que estan allà dalt i directament pengen vídeos. Els mirava un vídeo que explicava com es rentaven el cap, no? Que el renten sense aigua, evidentment, amb sabó sec, no? O la pasta de dents, que és comestible, perquè, evidentment, no la poden escopir. Bueno, és tot com un univers molt interessant i molt apassionant i del qual en tenim molta informació, perquè, evidentment, els astronautes ens ho expliquen, ens ho fan saber i és molt xulós, ens els crida molt l'atenció. Sí.
I aleshores, podem preguntar-te, o tu has deduït o vas preguntar, quan et van proposar que escrivissis aquesta història de la primera astronauta, per què t'ho van demanar tu i què vas pensar en el primer moment?
Sí, i tant. Havia treballat a la revista Sapiens, de fet, i col·laboro periòdicament, i coneixia molt el director del Petit Sapiens, de l'Àlex Nubials, que és el responsable d'aquesta col·lecció de llibres. Ens coneixíem de fer molt de temps, jo sabia com treballaven ells, ells sabien com treballaven jo, i m'ho van proposar de fer aquest llibre. Jo vaig estar encantada, perquè, a més, la idea em va semblar molt bona, començar una col·lecció de personatges reals, que han fet, com dic als nens quan faig la presentació, no? Personatges reals que han fet coses al·lucinants. I va ser per això que ens ho proposessin, i vam treballar, doncs, bueno, vam treballar en tot un estiu amb l'Àlex, fent cosint aquest llibre tan xulo.
Però no és que tu tinguis una afició particular per l'astrofísica o per la...
No. Soc periodista que em dedico a respondre moltes preguntes. Jo, per la meva feina, bueno, col·laboro amb diversos mitjans de comunicació, un dels quals és el diari. Ara tinc la secció Ara Kids, que es publica cada dissabte en el suplement Criatures, en el qual cada setmana explico un concepte als nens. Llavors, estic molt acostumada a posar-me en aquest pla de plantejar-me preguntes i buscar respostes i explicar-les, no? I suposo que per això també m'ha sigut una miqueta més fàcil poder fer aquest llibre, tot i que, bueno, ha sigut un exercici interessant, no? Perquè el Petit Sapiens té un estil i m'he hagut d'adaptar aquest estil, que m'agrada molt, per cert, que és aquest estil molt directe, molt sense tractar els nens com si fossin persones que no saben res, sinó que dones per fet que són persones que tenen uns coneixements i el que fas és acompanyar-los per fer-los més grans, aquests coneixements.
I clar, et va obligar, per descomptat, a capbussar-te amb el món de l'espai, per descomptat,
sí. Però
també en una senyora que es diu Valentina Cherescova. Com la definiries? Quina idea t'ha quedat de com és o com era la Valentina Cherescova?
Mira, la Valentina Cherescova, jo crec que de petita ja era una persona amb una gran determinació. És a dir, si tu ara mires fotografies d'ella, jo vaig veure fotografies, és una senyora que no gosaries dir-li la contrària. Si veus la foto ja veus que és una dona amb caràcter. Ho era perquè de petita les circumstàncies en què va créixer eren molt complicades, va perdre el pare a la guerra, es va haver de posar a treballar molt petita per ajudar a casa. Si m'haguessin dit que aquesta nena arribarà a algun lloc, doncs probablement hauríem dit que no. Però ella era molt tossuda, ella volia volar, volia explorar el cel, i es va apuntar en un curs de paracaigudisme, i això va ser, doncs, la clau que va desencadenar tota la resta, no? Va ser una dona molt valenta, perquè ja et dic, en les circumstàncies en què va decidir apuntar-se en aquesta missió espacial eren complicades, vull dir, els recursos no eren els que tenim ara, ni la tecnologia, ni molt menys. Se'n va sortir, quan va tornar a la Terra, mira, no fa massa, va explicar en una entrevista que si la deixessin anar a Mart i aniria sense pensar-s'ho, ni que hagués de pagar el bitllet. Per tant, és una dona absolutament determinada i enamorada de l'espai.
I abans ens ho has comentat una mica de passada, però sí que val la pena aprofundir-hi, que és el tema de les il·lustracions que acompanyen el teu llibre, no? Que sempre diem en aquest programa que els llibres, sobretot d'infantil o juvenil, sobretot els d'infantil i àlbums com aquest, són de doble autoria, la persona que fa els textos i la persona que fa les il·lustracions. I aquí, evidentment, ho hem de dir també, i en majúscules, com tu ens deies, perquè són unes il·lustracions molt espectaculars. De la Eleanor, què més? Té cognom o no té
Eleanor
cognom?
Eleanor Isdrowin, no, és el seu nom artístic, Eleanor Isdrowin.
I aquí ens quedem, no?
Sí, aquestes il·lustracions tenen, jo també ho explico en les presentacions, tenen un doble valor. D'una banda, són molt boniques, estan molt ben fetes, i de l'altra, són molt rigoroses. És a dir, si tu mires l'Estació Espacial Internacional i la veus d'una manera, és perquè és així. Si tu mires la nau en què va viatjar la Valentina i la veus d'una manera, és perquè és així. És a dir, aquest és un llibre d'història, per tant, el que expliquem és real, tant el que expliquem en el text com les il·lustracions. I, per tant, la feina de la il·lustradora ha sigut, en aquest sentit, també difícil i molt rigorosa, i penso que és un valor que també se li ha de donar.
El del Jaume I, que vam comentar la setmana passada, i la primera dona astronauta, la Valentina Cherescova, i la conquista de l'espai, és el segon llibre d'aquesta col·lecció dels llibres del Petit Sapiens, que tindrà continuïtat. T'han xiulat les orelles ja? T'han plantejat algun altre repte de cara als propers temps?
Sé que per Sant Jordi en sortiran dos més. Jo no n'he escrit cap dels dos. I no sé, la idea és continuar la col·lecció, perquè, bueno, suposo que és una col·lecció que està funcionant bé. No ho sé, no en sé res. No es convulguis que no ho sé. Sé que la idea és treure dos volums per Sant Jordi i uns altres dos de cara a Nadal, de manera anual, diguéssim, i anar repassant grans personatges de la història.
Sí, sí, això ens ho vam comentar ja la setmana passada, perquè a més de ser l'autor del llibre del Jaume I, també sí, és el responsable de la col·lecció. I ens deia també, que aquí està el tema que comentàvem al principi de la nostra conversa amb tu, Cristina, i em sembla interessant, ens deien també que la intenció és sempre treure, cada cop que surtin dos volums, un de biografia masculina i un de biografia femenina, és a dir, un home i una dona, sempre. Que així podem anar recuperant camí, fent camí, amb aquella recuperació que comentàvem al principi de la nostra conversa avui.
Exacte.
Cristina Serret, moltes gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio La Franca i enhorabona per aquest llibre. Trasllada-li també, no sé si personalment heu contactat o us coneixeu, a l'Eleonor, doncs la felicitació per aquest volum, La primera astronauta, com dèiem, en la col·lecció dels llibres de Petit Sapiens. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per convidar-me.